I se n'obre de marxos europeus.
Sí, però jo recordo anant amb un avió amb el secretari general de la OTAN mentre es bombardejava Kosovo, i els tèlegs que arribaven en aquell avió, que hi havia, érem 5 persones, doncs mira, ara estan bombardejant això, estan... i era el Javier Solana.
Sí, Solana, sí.
O sigui, bueno, home, amb tot aquest argument hi ha una... Jo crec que per analitzar també va bé doncs, anar doncs, a les declaracions, als fets. Hi ha un moment en què diu el Putin que la caiguda l'any 91, no només del comunisme com a sistema de govern a Rússia, sinó la desmembració de la Unió Soviètica, el Putin diu que és el moment... Les paraules ara no seran exactes, però el sentit és aquest, és el moment més dramàtic de la història del segle XX. I aleshores, ell ho ha dit, i ho ha dit no fa gaires, crec que fa 2 setmanes, aboca les figures de Pere el Gran i de Catalina la Gran, que tenien sempre, fixa't tu, que el testament de Pere el Gran, que va morir l'any 1722, si no recordo malament, doncs diu, li diu als russos, no us atureu fins que us podeu banyar a les càlides aigües del Golf Pèrsic. I això ho explicava, com ho justificaven, quan hi va haver la invasió d'Afganistan l'any 1979. Pensa que Rússia, des d'Ivan el Terrible, des del segle XVI, ha conquerit cada dia 50 quilòmetres quadrats. Sí. I 50 quilòmetres quadrats. Clar, que quan conquereixes amb Sibèria...
Sibèria era fàcil.
No, però el que vull dir és que, clar, la Unió Soviètica ha perdut 14 repúbliques. Sí, sí. Jo entenc que hi hagi aquesta nostàlgia o aquesta intenció de... hem de recuperar l'imperi perdut. Però... si els ucraïnesos no hi estan d'acord, què hi vols fer-hi? Què hi vols fer-hi? Els has de forçar, els has de bombardejar? Vull dir, aquest és l'argument. Que aquí la OTAN no hi té res a veure.
No.
Quan el secretari d'Estat Schulz no li diu que... No li diu el pacte de Varsovia, si no recordo malament. El que diu que la OTAN no anirà a l'est. No anirà a l'est. L'est pot ser Ucraïna, però que sigui. I de fet... Ucraïna no està ni a la Unió Europea ni a la OTAN. No. Per què? Perquè Ucraïna, des del punt de vista sentimental, cultural, polític, econòmic, ha format part de la Rússia eterna. O sigui, per això...
És la mare de Rússia.
Sí, exacte.
És la mare de Rússia. D'acord.
Passen 2 minuts al punt de les 10 del matí. Avui estem fent tertúlia amb l'Afra Blanco, amb el Lluís Foix, amb el Manuel Milian Mestre. Hem de fer una pausa per la publicitat. Són 2 minuts i tornem.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra. A Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Escolta, el teu aniversari quan és?
El 13 de novembre, per què?
Perquè amb tota la col·lecció de Lloyds, home, el 40% a les rebaixes del Corte Inglés, imagina quins regals tindries.
El 13 de juliol, sí.
Has dit novembre?
No, juliol.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Maine et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I quien te toca se queda.
Radio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem en temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel, aquest divendres que comença el mes de juliol. Avui és dia 1, estem parlant d'algunes de les derivades, conseqüències d'aquesta cimera de l'OTAN que s'ha fet a Madrid. Plantejava jo si ara és el moment de començar a incrementar la despesa militar en un país com Espanya per apropar-la a aquesta despesa de cara al 2029 del 2% del producte interior brut, que podem no hi estar d'acord. Ara n'estàvem parlant, ara en seguirem parlant. Que tinc moltes ganes també d'escoltar el Lluís, que ell no ho dirà, ja ho diré jo. Avui escriu sobre això a La Vanguardia i és molt interessant de llegir-lo i segur que ens ho explicarà abans. Us he demanat prou una petita pausa. Va fer una estona que ens està esperant una persona amb qui avui havíem quedat, no té a veure amb això, però que és una problemàtica que està afectant a 300 alumnes a la ciutat de Barcelona. Pocs dies abans que s'acabés el curs, per tant, tot just fa una setmana i mitja, l'escola Mary Ward de Barcelona va dir a les famílies que hi anaven que a partir del mes de setembre no tornaran a obrir les portes. Els 300 alumnes d'aquesta escola, ahir era l'últim dia que tenien per inscriure's de manera urgent en un altre centre, és una convocatòria extraordinària, tampoc saben ben bé a quines places podien acabar accedint. Fins l'11 de juliol, de fet, no ho sabran. L'AMPA d'aquesta escola ha decidit, davant d'aquesta situació, portar el seu cas a la justícia per intentar trobar una solució. A aquesta hora podem saludar la Beatriz Diego, que és la vicepresidenta de l'AMPA, de l'Escola Mary Ward de Barcelona. Senyora Diego, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A dia d'avui no sabeu, aquests 300 nens i nenes, a on es podran escolaritzar l'any vinent?
No, això no ho sabem. Vam fer la presentació, que com bé va ser, va tancar ahir. Vale? Les places que ens ofertava el consorci no eren en realitat les places que les escoles ens deien que tenien. I realment no sabem quins criteris s'aplicaran per facilitar la incorporació dels nostres fills a aquestes escoles. Nosaltres el que demanem és que front una situació extraordinària com la que hem tingut es prenguin mesures extraordinàries.
Aquesta mesura extraordinària entenc que passa per intentar que aquests 300 nens i nenes que estan organitzats ja en grups classe puguin mantenir-se com a grups classe en d'altres escoles?
En la majoria dels casos, sí. Els altres, a veure, el tema és que aquí s'han vulnerat els drets com a pares de poder escollir el centre que volem que estudiïn els nostres fills. No estem en igualtat de condicions, ja que al març, en el període ordinari de preinscripcions, hi havia moltes més places. I aleshores el que demanem és que aquelles escoles que tenen ja les línies preautoritzades per la conselleria, que permetin que les puguin obrir i els donin el concert. Però el que diuen és que ja a la zona hi ha places per a tothom. El que passa que això es disgrega tot el grup i en molts casos amb l'impacte econòmic que suposa per les famílies. Ja que hi ha moltes escoles que sí, la zona pot haver-hi places, però és una zona molt àmplia. I tu tens per organitzat al voltant de casa teva i ara pots dependre de tenir que agafar els autobusos o fer un sobrecost que moltes famílies no poden.
Clar, l'escola per què tanca? És a dir, a vosaltres us agafa per sorpresa aquesta notícia? Un, i dos, com ho justifica l'escola de cop quan s'acaba el curs i no abans que l'any vinent l'escola ja no existirà?
L'escola ens va convocar una reunió el dia 15 de juny amb urgència, el mateix dia.
15 de juny?
El 15 de juny, a les 7 de la tarda, i ens va dir que, com havien perdut el concert de P5, no era viable la continuïtat del centre per un tema econòmic. Ens hem assabentat que l'escola mai va fer al·legacions que el concert va perdre per un alumne i que tenien possibilitats de fer al·legacions a la conselleria i que si la conselleria hagués sabut que per aquest motiu es tancava l'escola, ells no ho haurien permès i havien donat el concert d'aquest curs per poder fer un tancament progressiu, ja que el concert de primària i de l'ESO sí que tenien concedit.
Bé, entenc que teniu la sensació que l'escola ja li va bé tancar?
És una sensació molt ferma. Els pares ens van oferir assumir aquest sobrecost de la pèrdua del concert. Van donar moltíssimes opcions i a tot ens deien que no, sense pensar-ho. El que creiem és que darrere hi ha alguna cosa, que ja es demostrarà amb el temps, i que és aquest motiu perquè l'escola no vol mantenir les portes obertes ni fer un tancament total.
Quan vosaltres amb aquesta situació, amb aquesta comunicació que no arriba fins al 15 de juny, per tant l'escola va acabar el dia 22, estem parlant d'una setmana abans d'acabar l'escola, quan aneu a la conselleria i demaneu que us intentin ajudar per poder mantenir en la mesura possible els grups classe o anar a centres a prop, us diuen que no hi ha possibilitat de fer-ho això, que heu d'aprofitar les places que quedin lliures?
Sí.
I a partir d'aquí, amb la justícia, què creieu que pot fer-hi la justícia perquè canviï aquesta situació?
A veure, el tancament de l'escola és inevitable, això ja ho tenim clar, i les mesures legals, tenim un equip legal que està treballant per prendre totes aquelles accions que siguin necessàries contra la Fundació Jovany i contra el centre. Per altra banda, amb la Conselleria i el Consorci, sí que estem parlant, intentant que prengui mesures extraordinàries per facilitar el màxim possible la col·locació dels nostres fills als col·legis que els pares volen, ja que, com t'he dit, estan vulnerats.
Sí, vosaltres sabeu que hi hagi alguna escola que, si se'ls hi amplia el concert, estaria disposat a assumir els vostres fills i filles?
Sí.
I el Consorci us diu que això és possible, que no?
En principi el que diuen és que no és possible. Que no és possible.
Que no pot haver-hi una modificació o ampliació del concert, sinó que heu d'aprofitar les places allà on estiguin.
Exactament. I et dic, encara que nosaltres sabem que hi ha escoles que tenen línies preautoritzades, aleshores seria tan fàcil com habilitar-les aquestes línies, evidentment, si tenen el nombre mínim d'alumnes per cobrir aquesta línia. Que és possible i que el tindria.
Doncs veurem com evoluciona aquest cas. Aquí queda feta la denúncia també des d'un punt de vista públic. La Beatriz de Diego és vicepresidenta de l'AMPA de l'Escola Mary Ward de Barcelona. Veurem això com evoluciona i la setmana vinent ho intentem anar actualitzant. D'aquí a 10 dies... En principi us diran quina plaça queda ocupada, per tant hi ha encara aquest marge de 10-11 dies per intentar trobar una solució per a aquests 300 nens i nenes. Beatriz de Diego, un plaer, que vagi molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per ser-hi. Doncs aquí queda feta aquesta denúncia. Setmana que ve parlarem, buscarem a veure si ho volen des de l'escola explicar-nos què és el que ha passat i en tot cas des del Consorci quina és la solució que s'hi pot donar. A veure, va, pràcticament un quart d'11 del matí. Ara, Lluís, el Manolo deia fa una estona, no? Clar, si tenim la situació que tenim i hi ha aquesta situació d'amenaça, és evident que encara que sigui de manera puntual en aquest moment o en un període de temps, és evident que cal invertir més en qüestions com l'armament. El Lluís i l'Afra sobre això encara no els he escoltat i aquesta jo intueixo que serà la gran discussió de fons política que tenim ja damunt de la taula i que durarà dies i que no serà de les fàcils, bàsicament, perquè aquest govern està format per socialistes i Podem. Els socialistes entenem que estan amb Pedro Sánchez, que diu que sí, i Podem, radicalment, avui, diu que no. Lluís.
Sí, a veure, jo crec que l'èxit d'organització i intendència i de formalitats de la cimera, doncs és inqüestionable, no? I el secretari general de l'OTAN diu que ha estat impecable, no sé quantes coses més. El Joe Biden, finalment, o els Estats Units, finalment, després de que Zapatero retirés les tropes d'Iraq l'any 2004, diu que Espanya és un país imprescindible. Bé, i aleshores jo crec que d'aquesta cimera se'n deriven moltes coses, com tu has dit, no? Una d'elles és si pot continuar molt de temps un govern que dintre del seu govern tingui veus discrepants amb qüestions geoestratègiques com és aquesta, no? Jo crec, i és el que intento dir avui, jo crec que d'aquesta cimera se'n derivarà una crisi de govern, en el sentit de que es posarà damunt de la taula els socis que discrepen legítimament d'una qüestió com és la defensa o com és la política exterior, i no m'estranyaria que en un temps no molt llarg doncs caigués, marxessin o fossin convidats a sortir del govern aquells que discrepin de la política econòmica o la política de defensa o la política estratègica del govern, que jo crec que això és el que no hi pot haver en circumstàncies com aquestes, en les quals hi ha no només la qüestió de defensa sinó la qüestió de la seguretat. Jo crec que no hi pot haver dues veus que convisquin dintre del mateix govern. La millor, com que en Pedro Sánchez se'n surt de moltes dificultats i sempre cau dret quan cau des de... I continua caminant, encara que sigui caigui d'un vuitè pis, doncs, bueno, no sé el que passarà. Això per una banda. I després, clar, la després d'aquesta és en 8 anys, això no serà d'una manera immediata, no es carregarà amb els pressupostos del proper any. I després hi ha una cosa que jo penso que aquí s'està dibuixant una nova realitat política espanyola. És a dir, amb una tendència a buscar acords en 3 o 4 temes que es consideren capdals amb el Partit Popular, esgotar la legislatura i després les eleccions que diguin el que hagin de dir, no?
Mira, aquest matí a Televisió Espanyola el ministre d'Exteriors, el José Manuel Álvarez, ha demanat una reflexió a Podem al voltant de la necessitat de fer aquest augment en la inversió. A TV3 hi havia el Gerardo Pisarello dels Comuns, que no té cap sentit, que ara mateix Espanya té problemes com la renda garantida, té problemes com les pensions, té problemes com la qüestió de l'energia, etcètera, i que no és el moment d'invertir en armament, sinó invertir en totes aquestes qüestions, i per tant aquí estem ja de ple i estarem durant uns quants dies. A veure, Afra, que tu no t'has sentit sobre aquest tema.
A veure, sí... Vale, se m'escolta bé, no?
Se t'escolta perfecte.
En primer lloc, això del 2% i la inversió del 2% és el compromís que es va adquirir ja en el seu moment i no en aquest govern, arran de la resolució que es va aprovar... Sí.
Bueno, passa que ara el govern ara diu que ho complirà, diguem-ne.
Sí, clar. De fet, Espanya ha estat el penúltim país membre, en aquest cas, d'inversió. A dia d'avui estem en l'1,03. És una petita reflexió, sí, sí. Perquè... En tot cas, el que faríem seria complir amb el que en el seu moment ens vam comprometre. Un cop dit això, a veure, en primer lloc, hem d'entendre que el govern d'Espanya és un govern de coalició i per tant, de dos partits. I, per tant, dues mirades diferents. I, per tant, la discrepància pot existir com existeix en tots els governs de coalició. Vull recordar que el senyor Draghi va abandonar la cimera perquè es van publicar les dades d'inflació d'Itàlia i tenia seriosos problemes en el marc del seu govern per poder implementar i acordar tot un seguit de mesures, no? Llavors, aquestes coses passen. Aquestes coses d'opinar diferent en el marc d'un govern fet en coalició succeeixen, no a Espanya, arreu del món, i no passa res. Són mirades diferents. En aquest cas, Unidas Podemos ja va traslladar al món quin era el seu parer al respecte de la OTAN, però en tot cas crec que hi ha un punt on sí que ens podríem trobar totes i tots, que és que passa primerament per abandonar aquest que li diuen endocentrismo colonial i eurocentrista patriarcal, no? I començar a parlar de si som solidaris en armes, però no som solidaris en persones. I m'explico una miqueta millor. perquè la nostra integritat territorial no es vegi atacada per gent, vol dir que potser aquesta gent ha d'aconseguir una vida millor, una vida digna, una vida que no els hi mati literalment, i per tant no hagin d'huir de conflictes que en algunes ocasions han sigut provocats o participats per la mateixa OTAN. Per tant, aquest 2% a què es destinarà? Com es destinarà? I en tot cas, si es destina a armes, quines altres actuacions la OTAN implementarà per ser solidaris, no només en armes, sinó també amb les persones?
El problema, Afra, és que això ve després d'una cimera on t'acaba de dir, escolta'm, la nostra prioritat dels pròxims 10 anys és plantar-li cara a Rússia i a Xina. Clar, plantar-li cara a Rússia i a Xina, no, en aquest segon plantejament, diguem-ne, hi apareix poc, per entendre'ns, no?
Sí, però ja s'ha tractat les migracions.
Sí, no,
s'han parlat de les migracions. Sí. De fet, el full de ruta d'aquesta cimera havia de ser un altre, on precisament les migracions eren el punt nuclear a tractar per la cimera. El que passa és que va sorgir una guerra en el cor d'Europa. I precisament les migracions s'han tractat, sí que s'han tractat. La qüestió és fins a on es vol arribar, no? I com situava al començament d'aquest programa, probablement, si en aquesta cimera s'haguessin tractat d'una manera molt més definida com intentar evitar que les persones literalment estiguin morint en aquest món i, per tant, hagin de desplaçar-se per poder viure o sobreviure, ara mateix un dels punts nuclears que s'haurien de tractar i que segurament són els que col·lisionen al marc d'aquest govern de dos partits, doncs no ho tindríem, no? I més enllà de si Unidas Podemos dona suport o no dona suport, el que sí que cal dir és que Unidas Podemos no ha canviat el seu full de ruta i que no passa absolutament res, perquè en el marc d'un govern compost per dos partits polítics és natural que es pensi de manera diferent en diferents punts. I si es troben uns altres socis, havem-nos acord i ja està, no passa res.
Va, que em queden 3 minuts per acabar la tertúlia d'avui, pel Manolo.
Aviam, aquí és un problema de fons molt seriós el que s'està plantejant. Fareu compte de que com han definit el tema de Xina com a perill sistèmic. I jo no sé si la gent entén el que vol dir perill sistèmic. Aquí hi ha una confrontació ideològica brutal de dos mons, dos universos intel·lectuals. L'univers de la llibertat, que és el que defen la OTAN, i l'univers de l'acció, diem, directa, portada per l'eficàcia. Això és el model de Xina. Xina no respecta les llibertats, però Xina ha fet un miracle impressionant, inverossímil, amb el tema econòmic social. És a dir, ha millorat la condició de la gent i guanyen molts diners i s'han convertit en una potència absolutament mundial. Xina domina tota Sud-amèrica en aquest moment i Xina domina gran part d'Àfrica. Per tant, no ens enganyem. Aquí hi ha un gran repte. Però no un repte de poder físic, que és el que podria alguns interpretar. No, de poder moral o intel·lectual. Perquè les llibertats d'Occident qüestionen alguns aspectes socials o de convivencials, com estem vivint, i en canvi l'eficàcia brutal Xina no considera aquestes coses i el que fa és aconseguir o obtindre victòries econòmiques que milloren la condició de la gent. Per tant, és un sistema el que està en conflicte. Un sistema. I això és el que la gent ha d'apreciar. A partir d'aquí, hem de veure tot el desenvolupament de les coses. I clar, en el desenvolupament de les coses hi ha una sèrie de problemes. Jo posaré dos. Un l'acaba de dir ara la nostra amiga Afra, que ha de donar que les migracions és un problema gravíssim. Gravíssim. Per què? Perquè hi ha una causa causant. Per què no s'ha comet la causa causant? Per què no s'ha fet inversions a aquests països que tenen mà d'obra barata, I amb un concepte purament capitalista anem a explotar l'obra barata per beneficiar l'economia mundial. I estem millorant la condició d'ells, estan pujant. Això ha passat en Àsia. Això ho he vist en Àsia. I ha passat en Àsia, però per què no ho podem fer en Àfrica? Primer problema. Segon problema. Evidentment, i a part de les migracions que estan creant una tensió molt sèria, jo vaig sentir, no és que ara faig jo una interpretació, va haver un moment, als anys 90, que com que la URSS ja no existia, com que hi havia un partenariat amb els russos, com que hi havia un enteniment i una col·laboració amb ells, atenció, la OTAN va fer una deriva d'enfocament. Jo recordo reunions al Parlament d'Hongria, en el Parlament de Txecoslovàquia, etc., on se va definir clarament que el perill que tenia el món actual i el món de la llibertat era l'Islam. I jo vaig sentir els discursos de totes les bandes, russos inclosos, que diuen, senyors, aquest és el perill, això s'ha de tallar. Aleshores, fixeu-se que aquest problema una mica s'ha esvaït, però en canvi hi ha una resta, el Sahel. I això també sortia a la cimera de Madrid. I el Sahel no és tant per un fet de pobresa com del repte que pot significar el fundamentalisme islàmic que allí està refugiat. Aleshores, jo estic d'acord en el que diu Afra, és a dir, les migracions és un problema molt serio i l'altre no el té que cometre. Però és que l'altre és un tema que està aquí, silenciós, però que existeix.
Aquest és un debat que començarem a tenir a partir d'aquesta propera setmana, perquè són tots els elements que s'aniran posant damunt de la taula. Avui no em queda més temps per res més, però aquest matí pensava, ahir va haver-hi unes cues tremendes al portal de l'Àngel de Barcelona perquè una potència xinesa del comerç electrònic com és Shine va obrir una botiga d'aquestes que llogues un local durant uns dies, vens, tanques, la botiga desapareix, una botiga en la qual ni tan sols pots comprar-te el producte. És a dir, tu vas a la botiga, mires tot el que hi tenen, i si alguna cosa t'interessa, agafes el telèfon, et connectes a internet, te la compres i ja t'arribarà a casa. Mentre a Madrid, a la cimera de l'OTAN, es deia el gran perill sistèmic a l'horitzó és Xina, al portal de l'Àngel, des de les 5 del matí, hi havia gent fent cua per comprar productes a una botiga virtual low cost xinesa. És el món que ens ha tocat viure. Afra, Manolo, Lluís.
Senyor.
Un plaer, com sempre.
Bon, que vagi, molt bon dia.
Que vagi,
salut per tots.
Que vagi molt bé. Publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Main et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, arribarem tard... Bueno, anem, no. Vaig tardíssim i ara us faré anar tardíssim a vosaltres. Mercè Raga, bon dia. Com
bon
anem?
Bon dia, Olga com Vallejo. Estàs? Molt bon, bon dia.
Bé. És 1 de juliol, eh? És divendres i és 1 de juliol. Ja, què pot anar malament? Pol, què pot anar malament?
Ho hem dit tantes vegades que fort, ja és 1 de juliol. Jo estic impactada, us haig de dir. Perdoneu, ara anirem més tard. Amb una imatge que em van passar ahir, que d'algú que treu el cap.
Ah,
sí. Ja som a Julio.
Sí, i és Julio Iglesias.
Aquest meme...
I ai, penso i ric.
És que fa riure.
Quan arriba, quan ja quan el veus venir, dius, mira, ja ha passat Sant Joan i l'estiu està sí. A tocar, que ja comença a circular.
Què, va, posem va. Música? Sí. Va, mira, a la redacció ja hem vist...
Bueno, depèn de tu, són les 10 i 30 i 30 segons.
No, sí,
ara
va,
ja
ràpid.
Anem pim-pam.
Sí, va, ràpid. Hem vist la redacció que tu tens aquell calendari, que ja n'hem parlat, no? I el Rafa també, que vas tatxant aquests els dies que queden per començar les vacances, Pol. Quan ho fas per ser això? Quan arribes 15, o quan...
No, fins que no l'hem fet el programa,
quan
no.
Marxes cap a casa.
Clar. 15 despertadors.
Clar, llavors hem decidit. Són 15 despertadors, doncs farem, si et sembla, aquests 15 dies de programa, doncs 15 cançons d'estiu.
Val, perfecte.
A veure, posem-nos al dia aquesta cançó.
N'hi ha de bones i n'hi ha de molt horteres, eh?
Ja veuràs, mira, posa-la, Jordi.
Home, de la segon grup. Vale.
Bé, i després està una de les millors cançons d'estiu de la història... No? Comencem amb un gran èxit, un clàssic dels 80. A l'escola de calor
tens guanyada
de Radio Futura.
Sí, Pol?
Va. Estava esperant. No recordo quanta sona trigava.
És que com és dels 80...
Clar, als 80 no hi havia mai pressa, saps? Llavors tot trigava.
Va, jo et porto un altre gran clàssic madrileny, com són Los Refrescos, amb el seu clàssiquíssim Aquí no hay playa.
Mira... Mal que mal guanyaràs tu, Mercè Raga. Almenys, sí, home, deixem una mica d'alegria.
És molt més festiu, no?
Exacte. Ostres, no m'ho esperava. Fa molt més d'estiu.
Ah, sí?
T'entren ganes d'anar a la piscina, com quan no hi playa.
Corrent al ritme... Mira, jo marxaré al ritme de la bateria.
Ostres, Pol, quina alegria. No m'ho esperava, això.
Mira,
gràcies.
A mi no m'importa. Que hem quedat en taules, eh?
És veritat.
Bàsicament, sí. Bon programa, eh?
Gràcies.
I bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8. Los caminos es un lapa, pero al llegar a coste vaya, vaya. Aquí hay playa. Vaya, vaya. Hay playa. Vaya, vaya. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga, podéis ganar la copa. Firmar inseguros que es la capital de España, pero al llegar a coste vaya, vaya.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions de nou. Benvinguts a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Avui és divendres 1 de juliol d'aquest 2022. Per cert, és el dia del codi postal.
De tots.
En general. Ah, voleu saber d'aquí?
Per favor.
Oh, jo el sé. 08014, no?
Sí. I vosaltres quins sou?
08960.
Jo 08192.
Jo 08024.
08017.
I tu?
Ah, és curiós. Salutació, per ser avui al nou pont del petroli de Badalona, i em fa molta il·lusió saludar-lo avui especialment. És un pont que m'agrada, que acabarà en format de dònut.
Que tens gana.
Ah, sí?
Que li has vist un dònut.
La veritat és que sí. Però, clar, això ho hem de dir, després que quedés destruït pel pas del temporal Glòria, ara els veïns doncs, han votat aquesta forma curiosa.
Forma dònut.
Està bé, això. De fet, li donarà més resistència justament als temporals. Programa 196 del matí a Ràdio Estel. Temperatura aquesta hora fora de l'estudi. A Girona, concretament, Olga, 28 graus.
Mira.
Això està bé, eh?
Caloreta, eh?
I aquí a l'estudi, com sempre, els 25 graus reglamentaris. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim els nostres àngels de les xarxes, Eva Cervera, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, i a les vies de so, Jordi Carretero i el DJ i tècnic José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Té llistó sempre molt alt.
Molt amunt. Què passa, Marta? Què passa? M'he deixat algú.
Em sembla que no has anomenat el Galdric.
El Galdric no l'he dit? Ostres, he passat.
A mi em sembla que no. Has passat de les temperatures. Sí, perquè m'he traït el cap. Ha passat de les temperatures al món virtual.
Galdric, no m'ho tinguis en compte, sisplau. No, diu, fa així que no amb el dit.
No sé què t'ha fet amb el dit, eh?
No, em diu que no m'ho tinc en compte.
Ah, val.
Ai, ja veuràs dilluns a Lost in Translation si m'ho tindrà en compte o no, les versions, perquè hem de dir que és el Galdric el que tria les versions, eh? I el que s'ocorre. A la producció de tot el programa d'aquestes 3 hores del matí a Ràdio Estel, el Galdric Pelegrí. Va, que acabem la setmana amb música. A les 11 coneixerem l'altre punt de vista de la cantant terrassenca, Alicia Rey, que acaba de presentar el seu primer disc en solitari, Liminal. Què us sembla? Doncs mira, la tindrem al punt de les 11 perquè ens expliqui com ha anat aquesta aventura en solitari amb el nou disc de la terrassenca. Per cert, avui també la Pi Bernat ens demanarà la paraula, com fa cada divendres. Avui la paraula estiu, perquè tenim ganes d'estiu. I després ja sabeu que els divendres tenim la matrícula oberta, que és l'espai d'educació del programa. Aquest divendres, per cert, parlarem de com podem encaixar això de les vacances amb les pantalles, Olga.
Complicat.
De fet, en parlaràs amb la Mariona Graní. Ella és professora de la UB i també experta en infància i pantalles i mediació digital parental. També ens visitarà la nostra Culturetes. Avui l'Eugènia Güell ens portarà el projecte Encantados. És una passada, aquest projecte. És la primera associació que programa concerts inclusius per persones en llengua de signes per la gent sorda. Ens parlarà de Culturetes en el punt de les 12 i també avui, un divendres més, la periodista i escriptora Anna Pris Magrinyà ens demostrarà això, que tot en aquesta vida està connectat. I acabarem avui programa de divendres amb la Maria José Mendoza, que ens farà un repàs d'aquelles coses que no ens agraden, i amb la lupa de cinema del Xavi González, que avui, clar, ens espera una lupa que farà, a veure, aquesta lupa farà un repàs, no, Xavi, podríem dir, de les millors pel·lícules on els somnis són els protagonistes, d'alguna manera.
Exacte, que surten somnis, que els somnis tenen un paper important.
Important. L'excusa ha estat per parlar d'aquest tema és l'estrena aquesta setmana d'una pel·lícula que t'ha agradat molt.
Molt.
Que és Pijamas Espaciales, no? Que sí. És el nou film de Clara Martínez Lázaro. I acabarem avui amb el nom del guanyador guanyadora de la cistella Capravo, Kilòmetre Zero.
Correcte.
Perquè a partir de dilluns ja serà Kilòmetre Estiu. I, per tant, t'animem, com sempre, a passar aquest matí de divendres amb nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel. Ai, Olga, què...
Estic de meravella. T'ho ets a dir, tinc molt esperit de divendres.
Sí. Tens tota la raó. És que ho transmets.
Doncs...
Saps aquestes coses?
Deu ser.
Sí o no? Està...
D'energia.
Festiva.
Sí, estic festiva.
Com de festa major.
Sí,
com de festa major.
Ai, que bé, Olga. Escolta, però tot i així, hi ha alguna notícia que no t'hagi...
Home,
saps això
sí,
que
hi ha notícies d'aquelles que no ens agraden, és
Va,
cert.
Ens ho expliques.
Això no falla.
No. Però per compensar sempre hi ha aquelles notícies, no?, que t'hagin de... No? Que t'hagi
despertat
un somriure o que t'hagi agradat més que d'altres. Va, comencem per la pregunta de rigor. Notícia que t'hagi tret la son.
Mira, com et deia, jo estic bé. Ara, Pedro Sánchez, mira, l'altre dia, excitat de content, i avui
content.
Crec que ja està neguitós, perquè el recordeu, somrient aquests dies, doncs després de la cimera de l'OTAN, se li ha girat feina. És cert que ha guanyat pes internacional després d'aquest parell de dies, però després d'haver-se compromès a doblar el pressupost en defensa a Espanya en 7 anys, que suposarà destinar un 2% del PIB a defensa al 2029, doncs haurà de convèncer els socis de govern. Sembla que no tindrà problemes per comptar amb l'aval del PP, curiós. Per cert, Feijó va felicitar Sánchez per l'èxit organitzatiu de la cimera, però de tot el que ha passat aquest parell de dies, jo em quedo amb la crònica que fan al diari Punt.es. Te lo has pasado genial, Pedro. Ahora vuelve al mundo real. Aquest és el titular. Entenen que la cimera ha estat un èxit personal per Sánchez, però ara haurà de trobar els arguments per convèncer també, no només als seus socis de govern, també a l'opinió pública, que haurà d'augmentar la despesa militar mentre les famílies perdem poder adquisitiu i patim la inflació.
Per cert, un altre tema que genera controvèrsia també i fa setmanes que en parlem és la contaminació acústica.
Podríem dir que és una bona notícia el que vaig a dir. La llegim a l'Ara. Expliquen que l'Ajuntament s'alia amb la Sala Apolo de Barcelona per intentar minimitzar soroll i molèsties als veïns. Expliquen que els jardins de les Tres Xemeneies, al paral·lel, és un punt conflictiu perquè s'hi fan molts botellons abans d'entrar a la Sala Apolo i s'ha previst posar-hi lavabos. Perquè, clar, veuen molt i després s'ha demanat a la sala que assumeixi el cost dels lavabos portàtils que hi posaran les nits de dijous, que és quan hi va més gent. També s'ha muntat un dispositiu específic de la Guàrdia Urbana per aconseguir que la gent entri abans a la discoteca i la sala ja ha dit, per la seva banda, que té la màxima predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament per minimitzar el seu impacte en el barri.
I què no t'ha agradat saber avui?
Doncs que han tancat els cinemes al Venice de Girona.
No...
Sí, a més d'un dia per l'altre. Llegim al Punt avui que l'últim multicinema del centre de Girona ha tancat sense avisar. Es pot llegir un cartellet, que l'hem vist,
sí,
on s'acomiaden. Diuen, la família dels cinemes del Venice vol donar les gràcies a tots els clients i amics que ens han acompanyat durant gairebé 24 anys, tot i que la sala en tenia 99 d'anys. Sense tots vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies. Per tant, menys espai per la cultura, que sempre és una mala notícia. Un negoci que sembla que no és rendible tampoc és bona notícia i les maneres encara menys.
I avui també són notícia, dos miradors.
Mira, un és el que ha saludat, Mercè, és el Pont del Petroli de Badalona. Els badalonins de més de 16 anys han votat entre les dues opcions que s'havien proposat, com deies, després del temporal Glòria. El 65,5% dels vots se'ls han dut el disseny elaborat pel Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya. Serà una construcció que costarà uns 2,3 milions d'euros, es farà al llarg de 2023, la base és de pilastres molt semblant al que hi havia fins ara i al final, i aquesta plataforma final, amb disseny circular o de dònut.
I l'altre, quin és l'altre?
És un nou mirador, l'àrea de la nova bocana del port de Barcelona, que hauré d'anar-hi perquè no sé exactament on és. S'hi arriba per una escalinata i una passarel·la des d'on hi ha una visió panoràmica de 360 graus.
I és 1 de juliol, per tant tenim una nova evidència que estem a l'estiu.
Aquesta música, si sou del Tour de França, ja sabeu que és quan pugen al podi. Doncs llavors són aquesta música. Comença el Tour de França. Des d'avui fins al 24 de juliol, que comença a Copenhague, Dinamarca, i acaba als Camps Elisis de París, capital de França, el clàssic de sempre. Edició 109 d'aquesta ruta de ciclisme en ruta, la ruta ciclista més important del món. Seran 21 etapes que podreu veure o dormir, això ja tria cadascú.
La comences veient,
sí,
i l'acabes somiant.
I,
llavors,
i després, quan sona la música al podi, tornes un altre, diu, ja, ja s'ha acabat. Doncs Teledeporte, RTV Play, també Adazón i Eurosport. I si voleu saber més del Tour, llegiu la contra del periòdic en Xavier Carmeniu. Per exemple, que el primer Tour va ser el 1903 i llavors només varen ser 6 etapes, que la gent no li va fer gaire cas fins que va arribar a París, que va ser un èxit total. O el famós mallot groc, que existeix des de 1919, quan es va reprendre el Tour, després de la Primera Guerra Mundial.
Això sí, Olga, hi ha un destacat que no vols deixar passar avui.
Sí, està al País, és fruit de l'entrevista a la Maria Nela Prada, ministra de la Presidència de Bolívia. El destacat és: el pueblo es invencible más allá del poder económico de la derecha fascista. Mira, m'ha semblat esperançador. Ella ha fet una parada a Madrid de tornada a Bolívia després d'haver estat a Ginebra presentant un informe davant el Comitè per l'eliminació de la discriminació contra la dona. Quan Evo Morales, el primer indígena que va ser president a Bolívia, va guanyar les eleccions el 2005, ella ja militava el Movimiento al Socialismo. Ha estat la primera dona ministra de la presidència, ho és des de 2020. Li pregunten si Amèrica Llatina és d'esquerres, que és com preguntar si Europa i més enllà és d'esquerres. Bé, i ella diu que sent que respiren aires de transformació econòmica, política i cultural en benefici dels pobles. Molt optimista.
Tant de bo.
Quina entrevista no ens podem perdre avui?
Doncs la Contra de la Vanguardia. Segueixo amb aquest esperit optimista. Mira, conversen amb l'Elisabeth Maisondieu Camus. És neta d'Albert Camus, que no va arribar a conèixer mai el seu avi matern, ella, perquè ell va morir el 1960, dos anys després de guanyar el Premi Nobel de Literatura, en un accident d'automòbil, i ella va néixer 10 anys després. Fa poc que l'Elisabeth ha publicat Albert Camus, Solitario y Solidario. Fan un recorregut pel planisferi camusià, llegíem el diari, amb documents inèdits i fotografies. La neta de Camus assegura que el llegat més important del seu avi és la sensualitat, que era capaç de saborir la vida en els seus detalls i la humanitat viva, que era un humanista, que la seva mirada apreciava la bellesa de la humanitat i del món malgrat les misèries, i deia: la felicitat és la conquesta més gran contra el destí. Que sí, no? Perquè a vegades la vida posa traves. Sembla ser que Camus ens ensenya a veure la bellesa als moments dolços, que això és fàcil, però també als amargs. I l'entrevistador li diu: home, no sempre és fàcil. I l'entrevistada respon: però sempre és possible.
Oh, aquesta m'agrada, no? Aquesta resposta. Sí. Sí, per ser una notícia que creus que agradarà molta, molta gent.
Doncs que el Paraulògic passa a ser un llibre. El joc digital, per si hi ha algun despistat, vilaweb.cat/paraulògic, que ha estat tot un fenomen, s'ha convertit en llibre. L'he obert, per exemple, mòmia, és una paraula d'avui, m'han donat 5 punts.
Ah, mira.
Els seus responsables són en Jordi Palou i en Pau Vidal, i obren diferents enfocaments del mateix joc. Tinc ganes de llegir-lo i de jugar-hi, a veure com ho han transformat.
Ai, sí, ara com estan els tutis.
Ai, el tuti, clar. Per cert, és divendres, sinònim de dia d'estrenes.
Clar, qui ha vist la quarta temporada de... Bé, els 7 primers capítols de la quarta temporada de Stranger Things ja sap per què sona aquest Running Up That Hill, aquest tema de 1985 de la Kate Bush. L'he dit bé? Gràcies, Xavi, per sentir. I és que avui s'estrenen a Netflix els 2 últims capítols de la quarta temporada. No són curts, eh? Van en la línia, que ja eren unes durades irregulars en aquesta quarta temporada. 8è capítol, 1 hora 25 minuts, sí, i 9è capítol, 9è capítol, 2 hores i 19 minuts.
No pot ser.
Home, ho estem celebrant.
Però això sí. Computa com a sèrie?
No, computa com a pel·li.
I pel·li llarga.
Sí. En tenim dues de pel·lis.
Clar,
més vols,
que ens agrada,
no?
El contingut d'Stranger.
Un regalàs. Jo crec que se'ns farà curt.
La imatge del dia.
Va, aquesta imatge del dia que ja sabeu que hem seguit molt, molt de prop. El Xavi, concretament, ahir va acabar la cimera de l'OTAN a Madrid, deixant aquestes imatges per la prosperitat. Adiós, amigo. Goodbye, my
friend. Ciao, ciao, amigo. Surto de les eleccions andaluses per anar a una cimera de l'OTAN que ha estat molt, molt llarga. Una setmana intensa que ha deixat molt material pels treballadors de la informació. Interessant o no, ja ho deixarem a part. Com a imatge del dia em quedo amb la de La Vanguardia, on es veu a Biden dient adéu des de l'Air Force One, metàfora excel·lent del final d'aquesta cimera, que ja us dic, no és la millor foto de Biden, perquè surt amb la boca com estranya. Surt...
Però no ha caigut.
No, és tot un detall.
No ho sabem, si dins de l'Air Force One, no?
Ho celebrem.
No el veig amb la bici per dins de l'avió,
El carretonet aquell de les begudes, a vegades t'entrepusses, no ho veus?
Però sempre ens ho pega amb les escales, no? Per pujar a l'Air Force One, que té aquell... Ai,
no? Potser li han posat automàtiques.
Heu vist aquelles escales? Que no són petites, aquelles escales.
No, és difícil.
Però no vull acabar la setmana sense dues fotografies més. La primera, la del primer ministre italià Mario Draghi fent un giraut a ple Museu del Prado, sol assegut a un banc donant l'esquena a tothom i amb cara d'estar parlant amb la seva mare, seu típica trucada que tu intentes tallar. Mama, que estic a la feina. Sí, que anem a sopar. No tinc el telèfon del Pedro Sánchez, mama. I l'altra és la del nostre personatge preferit, Boris Johnson. Em sento com una... Cada cop que surt una foto, em sento com una d'aquelles persones que diu: ai, fes-li una foto que d'aquí poc ja no el tindrem.
Ai, sí.
Fa companeta. Sí. A la foto es veu a Boris Johnson... Quan aguantarà, Olga? Quan?
Doncs moltes festes veig aquí.
A la foto es veu Boris Johnson assegut a la taula rodona aquella enorme de la OTAN, aixecant el puny, com si fos jove, a saludant per saludar Joe Biden, que fa cara de que tampoc sap què exactament ha de fer. La cara del Boris, amb aquella cara de circumstància, quan saludes algú
i resulta que no és qui era, que t'equivoques, saps allò que fas? Ai, oh, ai...
Però ja segueixes.
Ja és massa tard.
És que són dues generacions diferents, no parlen el mateix idioma, no?
Abans d'acabar, Boris, de veritat, et trobarem a faltar quan deixis la política.
Ai, pobre.
Home, t'ho diràs.
Pobret.
Marta, que avui has creuat l'Atlàntic per parlar-nos d'un treballador expeditiu.
Sí, soc concretament a Santiago de Xile per explicar-vos la bonica història d'un assalariat del Consorcio Industrial de Alimentos.
Ah, carai.
Que és una de les empreses, no sé si ho sabíeu, càrniques més importants del país, de Xile. Una crònica que contrasta molt amb la que us portava fa uns dies, no sé si recordareu, aquell pobre treballador d'una hamburgueseria de Las Vegas,
sí,
que després de 30 anys treballant-hi, de regal de comiat, li van donar una bossa de llaminadures.
Un got de cafè buit.
Una entrada al cinema. El dia del seu comiat.
Espero que no fos els Albeni, si no ja...
Com? Quins albergs?
El de Girona. Sí.
Home, més li quedaria lluny i ara a part si s'hi han tancat. Sí.
Per cert, en aquest cas, la història té, això sí, no com el treballador que parlàvem ara, té un final feliç.
Sí. Mira, s'acostava al final de mes, dia de rebre la nòmina, i quina va ser la sorpresa d'aquest senyor xilè al veure que en lloc de rebre el seu sou habitual de 550 euros, li havien fet un ingrés per valor de 170.000 euros, és a dir, el seu sou multiplicat per 330.
Però això es deuria tractar un error, no? O què?
Sí, sí, una errada informàtica que el mateix treballador va comunicar a l'empresa, assegurant que el dia següent aniria al banc a tornar l'import rebut aquell mes. Us sorprendrà tant com a mi saber que l'home no va acudir al Consorcio Industrial de Alimentos el matí següent, l'empresa tampoc va rebre l'ingrés del treballador, el Departament de Finances, amb la mosca, allò que dius, sospito, per què no deu haver vingut?
S'ha dormit.
Mira, va fer una trucadeta a l'afortunat treballador que va al·legar que no havia anat a treballar, Olga, com bé dius, perquè s'havia dormit.
Ah, sí?
Sí, al xilè no li han vist més el pèl, per si encara teniu algun dubte. Un advocat va trucar a l'empresa per comunicar que havia renunciat al seu lloc de treball i a hores d'ara ja deu ser gaudint unes vacances regalades, per exemple, a Las Vegas, on, seria justícia poètica, potser coincideix amb el pobre treballador de l'hamburgueseria i, qui sap, potser junts entaulen una bona amistat i fan fortuna junts.
Home, i el convidar a algú, no?
Seria molt maco.
Com a mínim, al cinema.
Vinga, va. Torna aviat, Marta. Ara parlem del que és tendència, perquè a vegades la realitat pot superar a les xarxes.
Les xarxes avui han estat segrestades pel llançament del nou single de G-Hope, dels BTS.
A veure un moment. Què? Aquests què? No havien plegat?
No, però aquest és un single individual.
Com?
Ah, clar, s'estan separant i estan fent com els seus propis camins musicals.
És un dels del beat.
És un, sí, el G-Hope. No esteu al dia,
El G-Hope.
És que s'assemblen tant, tots, excepte aquell que va tenyit. Tot, jo els veig tots iguals.
Tots van tenyits, també, Olga.
Però aquests noms també són difícils de recordar, G-Hope.
G-Hope, és que sí, no.
Bé, en tot cas,
l'esteu escoltant, es diu Humor i Guapetat, com tot el que fan, i entre això i l'OTAN, doncs que les xarxes tampoc hi havia molts, saps? Yeah. O sigui... Per això vull parlar d'una nova tendència que ha arribat a Barcelona.
Ai.
Fa un mes va obrir un restaurant molt peculiar. Seguint l'estil, no sé si us recordeu, el passat mes de febrer, d'un restaurant australià que es va fer molt viral perquè es deia Karen's Dinner i era un restaurant ambientat a l'Amèrica dels anys 50 on els cambrers et tractaven de manera despectiva.
Ah, aquí a Barcelona?
Doncs sí, ha arribat aquí de la mà de... atenció... Sembla un acudit dels nostres, però no ho és. Es diu Insult Tacos. Un restaurant de menjar mexicà on el cambrer no t'atendrà si no et refereixes a ell amb la paraulota que porta a la samarreta.
Ah, com si fos el nom.
Exacte, i no direm quina és perquè estem en hora i protegit. Però no et pensis que només el cambrer rebre. Cada cadira té un insult que serà amb el que el cambrer referirà a tu.
Ai, està molt bé. Com a mínim et tracten... És molt personal, un tracte molt personal.
Sí. Personalitzat.
Sí. Bueno, hi ha gent per tot, vull dir.
Home,
home, Austràlia es va fer molt gran i als Estats Units hi ha una cadena de restaurants amb 27 restaurants per tot els Estats Units que es dediquen a això, bàsicament.
És que a vegades la gent t'hi ha estressat. Veus la samarreta aquella i...
Et desfugues.
El dia de fúria, no?, la pel·lícula. Sí.
Més enllà del joc de paraules del restaurant, el local és una idea del mentalista Luis Pardo i la seva parella. I a la carta trobareu tacos i ceviche amb molt bona pinta i noms no en broma, com per exemple... Una manera original de passar el sopar.
Un dia hem de parlar del Luis Pardo, d'aquest mentalista.
I m'he quedat amb ganes de saber el nom.
Ara has d'anar-hi.
Ai, sí.
Jo hi vaig anar a un xou de Luis Pardo.
Què te passa a tu amb Luis Pardo, Marta?
No, que és mentalista.
I què?
Però a veure, que no...
No, no,
per això sap
no,
com
no em va convèncer.
No et va
convèncer.
Sap com et diran. No. Ha posat el nom per saber com et diran. S'agafa trampes.
Ui!
Sí, aquesta se'n va donar aquesta sensació, però m'ho sembla a mi, segurament no, segurament és mentalista. Però no em va acabar de no em va acabar de convèncer.
Hem obert una caixa dels trons aquí, eh?
Ui! Escolteu, és tardíssim, Marta. Va, que tu el que vols fer ar-nos a tots... Què fem? És la vida més fàcil, per tant, anem al Freqüència. Sempre ho arregles tot, Marta.
Clar, home, és que a més és, avui és 1 de juliol i és un dia internacional, Mercè, que se t'ha passat per alt, però és que és un, fa molta gràcia perquè és el dia internacional de l'acudit. I és per això, Goita.
Mira, ens ha fet gràcies sense sentir-lo.
Eh? És que n'hi ha tants.
No serà que algú entra al guió i esborra coses?
No, en absolut. Hi ha gent que en sap d'explicar d'acudits, n'hi ha altres sí, que no. Sí, que n'expliquem sí, i no tenim cap gràcia.
Jo estic al grup dels no.
Dels que no, eh? Però mira, avui, a darrere de les nostres pistes, n'hi ha un d'humorista que explicava acudits i ens feia riure moltíssim. I avui us preguntem de quin humorista es tracta. Aquesta és la primera pista.
El tenim.
Doncs no me l'imagino ballant...
Ostres, era un encant de persona,
eh?
Sí.
Veus que amb aquells moviments?
Sí, boníssim.
En fi, si des de casa, va, després ui, més tard ja recordarem algun dels seus acudits, sí, i de l'oest, no? Westerns feia.
I de vampir, és també.
És veritat. Mira, Xavi, tu que ets cinèfil, em podries fer una secció un dia.
Sí? Les... Sí?
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 Plantegem-nos-ho. Va, si des de casa ja sabeu de qui es tracta, 663-99-30-62, ens podeu fer una nota de veu al pur estil d'aquest humorista, que segur que ens fa molta gràcia, o, sí, si no, també ens podeu enviar un correu al mati@radioestel.cat, com vulgueu.
Això està bé, per favor, eh? Que la gent ens enviï àudios. Oi? Tant, sí, m'has animat, ja.
Envieu-nos-en a l'estil, dueu la resposta, a l'estil d'aquest humorista. Per cert, avui que és el dia C, el dia de la cistella que prava, el sí, dia del sorteig. Per tant, poques horetes. Si encara no heu participat aquesta setmana, doncs per entrar al bombo.
Final, al final del programa. Sabrem el nom del guanyador o la guanyadora. Mira, mira, escolta-la, escolta-la.
Te marchaste de París si aquel día era el más gris. Cuatro noches sin dormir. No entiendo por qué.
Li perdonem a ella, eh?
No tenim pressa.
No. Sabeu qui és, no, ja, o no?
Sí, i tant, ja deu estar escalfant pel Cruïlla, no?
Estarà el Cruïlla, Rigoberta Bandini. Jo no sé vosaltres, però abans ho comentàvem amb la Olga i el Pol, no? Que penses en aquest mes que estrenem avui i qui et ve el cap.
Julio.
Sobretot si entres als grups de WhatsApp.
És el primer que reps, no? Sempre surt el Julio allà, que treu el cap.
Sí, i a més... De l'acudit, que hi ha millor que començar-lo amb un acudit, no?
Exacte. Llavors, mira, hem pensat, no posarem el Julio, que també hauria estat bé, i li posarem, més que res, li pujarem el Fadela de Rigoberta, que ella mateixa li ha dedicat una cançó que sona així.
Aquí un peu de gilet.